Bé, bona tarda. Abans de tot, des de la Junta de l'Aula, us volem agrair molt que la setmana passada no va sonar cap mòbil. Us donem les gràcies. I seguim pel mateix camí, si us plau, avui també, pensem i silenciem-lo. Gràcies. També us recordem que el primer itinerari d'aquest curs serà dijous d'aquesta setmana i que es dones amb empenta, que ja us hem explicat que és una proposta del Museu d'Història de Barcelona, que és un dels itineraris que recorren Ciutat Vella i acaba al Raval, i van explicant les tasques que van arribar a fer algunes de les dones de la Barcelona dels segles XIV i XV, mentre es mostra on van viure. El preu és de 20 euros, inclou autocar i visita guiada, queda molt poques places i l'activitat dura unes 2 hores i mitja. La sortida serà aquest dijous a 8:45 davant del Calissai. També us informem que la sortida trimestral de tot un dia serà el dimecres 16 de novembre a la Garrotxa. Visitarem l'espai Cràter i farem una passejada amb carruatges per la Fageda d'en Jordà. El dinar serà al restaurant Els Ossos. El preu és de 58 euros pels socis i 61 pels no socis. La setmana que ve no hi ha aula, perquè és Tots Sants, i ens trobem l'altre dimarts, que és el 8, i el dia que els que voleu venir ens hauríeu de fer el pagament. Una altra cosa, ja per acabar, avui podreu visitar l'exposició de fotografies sobre Arenys, que hi ha a la sala d'exposicions del Pati, del Calissai, que és una sala que ens obrirà per nosaltres la regidoria de cultura. I ara anem per feina amb la conferència d'avui, amb Pol Avinyó Rosselló, musicòleg i divulgador musical. Ell treballa al Gran Teatre del Liceu i ha impartit conferències sobre òpera per les biblioteques de la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona dins del projecte Liceu al Territori, a moltes aules, centres d'ensenyament, entre altres equipaments culturals. A la nostra aula, si recordeu, va venir el passat mes d'abril per fer-nos una introducció de l'òpera de Mozart, que van anar a veure l'òpera Così fan tutte, que la vam anar a veure al Teatre del Liceu i que ell doncs, va fer abans la prèdica. A més, també publica articles en diferents mitjans especialitzats en música clàssica. Avui, Pol Avinyó ens parlarà de Josep Carreras, La veu de l'ànima. Gràcies.
Gràcies, Mercè, i a tota la gent de l'aula. Realment és un plaer poder estar amb vosaltres i veure la sala plena. Això vol dir que l'últim cop no ho vaig fer tan malament. No? Deu de ser això, no? Gràcies. Cert, sí. Doncs, bé, doncs, quan la Mercè em va demanar, escolta, has de tornar a parlar d'alguna cosa, jo li vaig proposar parlar d'en Josep Carreras. Parlar d'en Josep Carreras per què? Perquè penso que és un home que coneixem moltes parts de la seva vida, o alguna, però no totes. I sobretot, doncs, una mica fer un recorregut per la seva vida artística molt lligada a la història del Liceu, no? I també us haig de confessar que Josep Carreras és el meu tenor preferit. Per tant, bé, doncs, ja m'anava bé fer-ho sobre ell, no? I també us haig de confessar una cosa. L'he vist a l'escenari del Liceu, el Josep Carreras, però jo no l'he vist amb els seus anys gloriosos. Per edat no he coincidit. Però sí que he pogut adonar-me'n de qui és Josep Carreras per dos motius. Primer, pels seus enregistraments, que són autèntiques joies de la història de la lírica, i després, per tota aquella gent que sí que l'ha viscut i que m'han impregnat aquest entusiasme per la veu de l'ànima. I l'he titulat La veu de l'ànima, perquè Josep Carreras, si una cosa té, i tothom estarà d'acord, és que és la veu que emociona. Josep Carreras, cada frase, cada paraula, cada mot emociona, t'arriba. I això és l'essència de l'òpera. Per tant, penso que el títol doncs, fa molt joc el que realment és ell, no? Que és aquesta veu de l'emoció. Llavors, primer de tot, anem a conèixer com neix Josep Carreras, no? Neix amb uns anys molt difícils. Neix a Barcelona el 5 de desembre de l'any 46. en plena postguerra. Europa just acabava de sortir de la Segona Guerra Mundial. Per tant, uns anys complicats. Ell era el fill petit, un germà més gran que ell, i doncs ho va passar, van ser uns anys difícils dels seus primers anys, perquè el seu pare havia sigut mestre. I, evidentment, doncs, el van haver de depurar, perquè era mestre republicà, o de la, havia sigut mestre a l'escola republicana. Per tant, va perdre molts privilegis i va poder trobar el pare una plaça com a guarda municipal de l'Ajuntament de Barcelona, dins de la policia, i bé, doncs això va poder donar una certa estabilitat a la família. La seva mare era una dona molt treballadora que tenia una petita perruqueria a casa. El que passava a l'època, que segur que coneixeu, que la gent doncs s'havia d'inventar per poder aconseguir ingressos a casa, no? Llavors, l'any 51, veient que la situació era força inestable i que no millorava, marxen a l'Argentina amb prospecció de buscar un futur millor, perquè tenien uns famílies que havien marxat i els deien que anar a l'Argentina era anar a Hollywood. Escolta'm, ja tothom es guanya la vida, se la guanyen molt bé, és fantàstic. Doncs no va ser el cas de la família Carreras, perquè ells van emigrar a l'Argentina i van tornar al cap de 6 mesos. I en Carreras, ell se'n recorda de que durant se'n recorda del viatge amb vaixell i explica anècdotes de que ell doncs anava emprenyant a l'altra gent del vaixell i li donaven propines i li donaven carmels. Té uns records d'aquella època. Però hi ha una cosa que li passa, que li canvia la vida. L'any 53 veu la pel·lícula El gran Caruso. És una pel·lícula que tots coneixeu, protagonitzada per aquell divo, tenor, actor, cantant Mario Lanza. I aquesta pel·lícula el va deixar frapat. Llavors, quan ells ja han tornat a Barcelona, Carreras veu al cine El gran Caruso i queda, diu, jo vull ser Caruso, jo vull ser tenor, jo vull cantar. I tal com surt del cine, se'n recorda i canta totes les àries quan arriba a casa. La mare li fot el cap com un timbal perquè el nen comença a cantar i no para de cantar. Fins al punt de que, una anècdota molt maca, de que ella es guanyava moltes propines cantant a les clientes que anaven a la peluqueria de la mare. Anava allà i deien, aviam, que el nen canti alguna cosa. Els cantava la dona immòbil i té, Josep, una propineta. I així va començar fent els seus primers recitals a la peluqueria de la mare. Llavors, el 3 de gener de l'any 58, debuta al Liceu amb El retablo de Maese Pedro, uns mesos més tard amb La Bohème i amb L'òpera Amunt del mestre Massana. És molt curiós perquè ella ho explica de que un dia va sonar el telèfon a casa i li diuen, hola, és vostè el pare d'en Josep Carreras? Sí. No, és que volem que el seu nen canti al Liceu. Diu, perdoni, que és una broma això. Diu, no, sóc el senyor Pàmies i li demanem això. Llavors en Carreras havia començat una mica uns estudis musicals a l'Orfeo de Sants, amb la Magda Brunera, que era pianista, perquè el nen, ostres, tenia aquesta gràcia, tenia una veu timbrada, una veu que sonava, i tenia dots musicals. Llavors, no se sap mai ben bé com, va arribar al Liceu, necessitaven un nen per fer aquesta òpera, li van fer una audició i van dir contractat. I el va dirigir un director que possiblement també conegueu, que era el José Iturbi, que feia aquells grans espectacles musicals i que es va fer molt famós als Estats Units. Llavors, immediatament, després del retablo de Maese Pedro, va cantar una bohème al costat de la Renata Tebaldi i el tenor d'aquella funció, que era el Gianni Raimondi, un tenor molt bo de l'època, quan el Carreras cantava una frase, «Vola tromba il cavallin», «Vull la trompeta i el cavall de joguina». I el tenor li va dir, escolta, ets un tenor fantàstic, segur que faràs carrera. I no es va equivocar. Llavors comença a fer aquests papers de nen i li regalen un abonament al Liceu. No li paguen, no li fan un xec. Li donen, té, aquí tindràs unes entrades perquè vagis veient totes les òperes de la temporada. I ara us porto un document únic. Una petita joia. Us porto la veu del Josep Carreras de l'any 53, quan va cantar a Radio Nacional d'Espanya un fragment de La dona immòbile d'aquell moment, i abans una petita entrevista on el Carreras explica amb ell mateix, d'adult, la seva veu de nen petit. Immediatament sentirem aquest fragment d'aquest Josep Carreras, d'aquest infant, cantant La dona immòbile l'any 53 a Radio Nacional d'Espanya. S'hauria de sentir, i no se sent, que això passa a vegades. Aviam. Tenim algú al so? Aviam si ara ho fem bé. No. No ho fem bé. Tornem a provar. Que pot pujar el volum, si us plau?
Quan era nano tenia veu de contralto, el que es diu de contralto. I normalment els nanos que de petits, o sigui, abans de l'adolescència, són contraltos, després es converteixen en tenors. I els que són sopranos, o sopranos inclús molt agudes, són barítonos o baixos. Llavors jo era contralto i em vaig convertir sortosament en tenor.
Hem sentit aquest petit fragment d'aquest joveníssim Josep Carreras cantant La dona immòbile. Llavors aquí ja anem a veure el Josep Carreras, que ja fa el pas cap a aquesta joventut, ja deixa de ser un infant, i inicia els estudis de farmàcia a la Universitat de Barcelona, i mentre estudia farmàcia va compaginant els seus estudis de cant. Llavors la veu està en aquell moment on no és veu de nen, no és veu de tenor, però no és, la veu no troba la maduresa, no? Per tant, va estudiant, i llavors hi ha un moment que hi ha un important a la seva carrera. Va un dia al Liceu i escolta el gran tenor Giuseppe Di Stefano cantant un ballo in maschera i queda totalment esbojarrat. Ostres, diu, aquest és el meu tenor. Jo vull ser Giuseppe Di Stefano. I queda emmirallat. Llavors, ell, durant aquest temps, segueix estudiant doblement, estudia cant, però alhora va estudiant farmàcia a la Universitat de Barcelona, perquè el seu germà havia fundat un laboratori farmacèutic, i hi ha un moment molt important, que és un cop terrible. La mort de la mare. La mare mor molt jove, l'any 65, i això és un gerro d'aigua freda, per en Carreras, perquè ell tenia una gran devoció per la seva mare. La seva mare era un pilar importantíssim per ell i això el deixa molt tocat. Però tot i així, segueix estudiant cant, segueix intentant poder-se fer algú, tot i que encara doncs, només havia fet aquests papers de jovenet. Per tant, estava en un moment on ell sabia que de moment no es podia guanyar la vida cantant, per tant, havia d'estudiar una carrera per poder tenir un porvenir. Succeeix que ell estudia al Conservatori del Liceu i aquí hi ha un d'aquells cops de sort
que tots tenim a la vida, eh? Hi ha cops de sort, hi ha gent que diu que et passa el tren i que l'has d'agafar, o no. Us l'explico. En Carreras estava estudiant al Conservatori del Liceu. I hi estava a la seva classe amb el seu pianista, preparant-se una ària per cantar, i al Conservatori hi havia anat el germà de la Montserrat Caballé, el Carles Caballé, que era l'agent de la Montserrat. En aquell moment, a l'any 69, la Caballé era la soprano més important del món. Havia fet els seus grans debuts, per tant, estava en un moment platòric i estava a Barcelona. Llavors el seu germà li van dir, escolta, hi ha una soprano boníssima que l'has d'anar a sentir al Conservatori del Liceu. I ell va anar, i va passar pel passadís i va sentir en Josep Carreras. Avui dia ningú sap qui és aquella soprano, però tots sabem qui és en Josep Carreras. El germà de la Caballé va dir, he sentit un tenor que has d'escoltar. I li va portar a la seva germana. I immediatament van dir, tu tens un do. La teva veu està tocada per Déu. És alguna cosa extraordinària. I el van, diguem-ne, adoptar, se'n van fer càrrec de la carrera d'en Carreras. I llavors, el 8 de gener de l'any 1970, debutarà al costat de Montserrat Caballé cantant Norma. Però no cantant el rol principal, cantant el segon tenor, un paper secundari, però alhora un paper doncs, força vistós. I just un any més tard, al desembre del 70, la Caballé ja el proposa per cantar un primer paper principal. I cantarà la Lucrecia Borja al costat de Montserrat Caballé, amb el que serà un èxit sonat tant per la Caballé com per aquest joveníssim tenor de Sants, el coneixien com el tenor de Sants, Josep Carreras. I jo us porto un petit regal, sentir aquella nit màgica, aquell 19 de desembre de 1970, el duo entre Genaro, Josep Carreras, i Lucrecia Borja, Montserrat Caballé. Un altre cop, eh? S'hauria de sentir. Pot pujar el volum? Què passa? El so surt pel projector, hauria de sortir pels altaveus. Perdó? D'acord. Disculpeu, eh? No sé.
Està sonant? Aviam, tornem a començar.
La fiamme sembra mi verla in ogni accento una suave immagine vero formato in petto seco dormente o vigile seco appello di
doncs realment es va fer de l'època de la ràdio, per tant no és un enregistrament excel·lent. Però fixeu-vos com en molts pocs anys el Carreras es converteix en el tenor més cotitzat del món. L'any 71 se'n va guanyar el concurs de veus verdianes de Busetto i fa ensorrar el teatre i ho fa cantant un ballo i màscara. De fet, hi ha l'anècdota que aquí quan ell canta un ballo in maschera de Verdi, aquell dia amb el jurat hi havia el Giuseppe Di Stefano i el Carreras el saluda a l'acabar el concurs i el Di Stefano diu, escolta'm, diu, que em coneixes la meva veu? Diu, has sentit els meus discos? Diu, senyor Di Stefano, jo no li sento els discos, jo me'ls menjo. Ha fet referència a la devoció que li tenia pel Di Stefano, no? Llavors aquí naixerà una amistat importantíssima, i en pocs anys el Carreras passa de ser aquest deixeble de la Cavaller a convertir-se en un dels tenors més importants del món. Es converteix en un tenor que inaugura les grans temporades dels teatres d'òpera i que només fa que anar, fixeu-vos, al Metropolitan de Nova York, a Viena, als millors teatres d'òpera, aquells grans coliseus per convertir-se en un referent. Penseu que, per exemple, quan ell debuta al Metropolitan de Nova York, només feia 4 anys que havia cantat la seva primera òpera a Barcelona. 4 anys ja està al Metropolitan de Nova York, és un salt de gegant. I hi haurà un debut molt important per ell, que serà l'any 75 a la Scala de Milà. Aquest debut és molt important per què? Perquè a la Scala, que és el temple de l'òpera, en aquell moment hi havia prevista fer una òpera amb la Montserrat Caballé, una ida, i
es va posar malalt el tenor i van dir, bueno, buscarem un altre tenor. I la capellà va dir, no, no busquem un altre tenor. Jo portaré un tenor i canviarem l'òpera. En aquell moment la capellà es podia permetre fer això. Llavors van treure del cartell la ida i van posar un baló i màscara. I van dir, jo portaré un tenor de Barcelona que canta molt bé, que segur que els agradarà. El van portar i van començar els assajos. I tot Milà va començar a dir, ep, compte, perquè aquest tenor és molt especial, aquest tenor és únic. I va haver una anècdota també molt maca, on també hi ha el Giuseppe Di Stefano, que va fer que fos encara més especial. Resulta que li van donar el vestit d'un altre tenor. I era un tenor que feia 1,90 m i pesava 100 quilos. El Carreras és un senyor de 1,65 m i de 70 quilos. I quan li van posar aquell vestit, dit per ell, semblava el muñeco de Michelin. Li ballava per tot arreu. I llavors el Di Stefano el va anar a veure i va dir no. Diu, tu no pots debutar a l'Scala amb aquest vestit. Vine a casa meva que t'ensenyaré els meus vestits. I va anar a casa del Di Stefano a Milà i li va donar el vestit amb el que el Di Stefano havia cantat l'any 57 un baló i màscara al costat de Maria Callas. Llavors el Carreras va debutar a l'Scala amb el vestit que havia portat el Giuseppe Di Stefano. Per tant, tothom en parlava. Sabeu què va passar la nit del debut del Carreras a l'Scala de Milà? Que el teatre es va ensorrar. El teatre va caure de la bogeria que van descobrir aquesta veu. Aquesta veu passional, aquesta veu de l'ànima. I ara us posaré un fragment d'aquella nit màgica, del debut del Carreras a l'Scala, on veureu com, amb aquesta força que ell tenia única i irrepetible, hi ha un moment on, tot i no està, l'orquestra no s'atura, perquè és un moment, un canvi d'escena, on no hi ha aplaudiments, ell ho canta amb una passió i amb una energia que fa que el teatre s'ensorri i que aplaudeixin a sobre de l'orquestra i que el director no pugui parar l'orquestra. Una cosa única, irrepetible. Com el públic es talla amb aplaudiments en un moment on no està previst perquè l'orquestra segueix. Llavors, en aquell moment, Carreras es convertirà en un tenor imprescindible per les cases discogràfiques. Per exemple, començarà a gravar sota les ordres de Herbert von Karajan. El Karajan el tria com el seu tenor preferit per fer Don Carlos, per fer Carmen o per fer tantíssimes altres obres. La seva Tosca amb la Cavaller, un dels enregistraments més rodons que s'han fet mai. Andrea Chenier, Werther. Ell passarà a ser un dels grans divos de les cases discogràfiques. Penseu que el Carreras té més de 50 òperes completes gravades. Algunes fins a 3 vegades, com per exemple Tosca. en diferents anys de la seva vida, va gravar aquesta òpera. I sobretot, si alguna cosa li hem d'agrair a en Josep Carreras, és que ell sempre ha sigut molt fidel al Gran Teatre del Liceu. Durant tota la seva carrera, el Carreras no ha fallat gairebé mai al teatre, des del seu debut fins que ara, doncs, ja ha anat deixant una mica la carrera per fer aquests recitals benèfics. Per tant, ell durant tots aquests anys no falla mai. I el que és més agraït d'en Josep Carreras és que ell a l'època, quan cantava al Liceu, guanyava molts menys diners que el Metropolitan, a l'Escala o altres teatres. Per què? Perquè el teatre tenia una situació difícil i ell sabia que el públic barceloní, que se l'estimava el seu públic del Liceu, doncs volien tenir-lo. Per tant, ell era capaç inclús de rebaixar-se el seu caixer per estar al Liceu. I fixeu-vos quines fotos que he trobat de l'arxiu més maques dels papers que hi va fer. Papers molt diferents, com per exemple el Lisir d'Amore o el Don Carlo, Herodiade, al costat de la Cavallera, o Romeo i Julieta, la Gioconda, Simon Bocanegra. I arribem a l'any 86. L'any 86 serà un any important per la carrera, per la seva carrera, però un any curiós perquè, sense ell saber-ho, cantarà la seva última òpera al Liceu abans de la seva malaltia. I ho farà amb la Carmen de Bizet, que és un dels seus papers més fetitxes, més rodons que han sortit mai. Tornarà l'any següent per celebrar el 25è aniversari del debut de la Cavaller al teatre amb un concert per estar al costat de la seva estimada Montserrat, i aquesta serà l'última actuació. L'última òpera abans de la malaltia serà la Carmen, l'última actuació serà l'any 87 amb el concert de la Cavaller. I jo us vull proposar escoltar d'aquell mateix any, de l'any 86, però en lloc de a l'escenari del Liceu, a l'escenari del Metropolitan de Nova York, que ha quedat un enregistrament fantàstic, de l'àrea de la flor de Carmen. L'àrea de la flor és un moment d'un lirisme, d'una bellesa extraordinària. I el Carreras, a més, hi afegia un regal, una cosa meravellosa. La nota abans, la penúltima nota, és un si bemol. I tots els tenors fan el gran pinyol, el gran agut. Carreras fa tot el contrari. Fa el si bemol, però el fa pianíssim. Per què? Perquè aquesta ària no és un el trovatore, on el senyor que diu a les armes, no. Aquí és una declaració d'amor. El Don José ha sortit de la presó, després d'estar molt de temps arrestat, i es torna a trobar amb Carmen i li explica tot el temps que ha estat a la presó, com ell ha estat pensant cada nit amb ella, com l'estima, la flor que tu em vas llançar, la porto aquí guardada. Ostres, és una declaració d'amor. No pots fer el gran pinyol, no? Llavors, Carreras ho fa d'una bellesa extraordinària i fa aquesta nota pianíssima, que és mil vegades més difícil que fer l'agut a ple pulmó. Buscarem, sentirem aquest moment d'aquest carrer esplatòric, d'aquesta bellesa, d'aquesta ànima de la veu que té. Oh, És un moment únic. Que el Carreras, ja us ho he dit, és la veu de l'ànima, és capaç de que cada paraula, cada frase guanyi sentit. I això és el que els cantants han de tenir. Jo sempre explico una cosa. Si un cantant diu una frase i obvio aquella nota està una mica cridada, potser no és l'afinació perfecta, però aquella frase o aquella paraula té ànima, m'és igual. Jo el que vull és que em passi alguna cosa. Carreras, cada frase et passa alguna cosa. Per això és un tenor doncs, d'una dimensió descomunal. I ho explicaré més. Carreras, a Itàlia, era Déu Nostre Senyor. A Itàlia, als anys 70 i 80, hi havien teatres d'òpera on només contractaven intèrprets italians. I el Carreras, a l'Escala de Milà, era el tenor que feia tots els primers papers importants. Quan cantava el Carreras l'Andrea Chenier a l'Escala, hi havia bufetades per tenir entrades. Per què? Perquè era el cant italià a la màxima expressió. i la dicció del Carreras és perfecta. Se li entén cada paraula, cada frase. Per tant, estem davant de que aquest senyor doncs, va arribar a conquistar el país de l'òpera, que és Itàlia. Per tant, estem parlant de realment d'una veu extraordinària. No només el Josep Carreras, el català de casa. No, no. Un tenor d'una dimensió extraordinària. Però hi ha un moment on hem de parlar d'una aturada forçosa. Carreras, tots sabem o coneixem una mica el que li va passar, però jo us ho vull explicar una mica millor. L'any 1987, el Josep Carreras estava a París fent dos enregistraments, la banda sonora d'una òpera feta amb cinema, que és la Bohème de Puccini. Llavors, ell havia gravat, havia enregistrat tota l'òpera, la veu, i havia iniciat a gravar als estudis de cinema de París l'escena, la pel·lícula. I resulta que un dia es va trobar malament, li feia mal un queixal, i el dia de la festa, el 14 de juliol, el dia de la festa nacional francesa, va anar a veure amb un odontòleg. Oh, és que tinc molt de mal, i inclús el va rebre, ja us dic, festa nacional de França. I aquest metge li va dir, bueno, no sé ben bé què tens, aquesta sang, tot plegat, i li van dir, farem algunes proves per veure aviam què pot ser que tinguis. Ell seguia bastant, es trobava molt cansat, va cancel·lar el rodatge, va deixar-lo sense acabar, i després d'unes quantes proves i d'estar ingressat a París, li van dir, tot apunta a que vostè no té mal de queixal, sinó que vostè té leucèmia. Immediatament van saltar totes les alarmes i primer va anar a l'Hospital Clínic de Barcelona, els va començar a tractar allà i a l'Hospital Clínic li van dir, aquí el podem tractar, però el millor lloc del món no és aquí, és a Seattle, als Estats Units. I va agafar la maleta i se'n va anar cap a Seattle a tractar-se. I allà va trobar un metge concret, que era i és una eminència amb els temes del, podem dir la paraula, de càncer de sang, la leucèmia és un càncer de sang, i el van començar a tractar i a poc va anar millorant. Però sabeu què és el més maco d'aquest període, que ell ho explica sempre? En Carreras s'havia barallat amb Plácido Domingo l'any 78, 10 anys abans. Feia 10 anys que no es parlaven. S'havien barallat perquè havien fet una gala d'òpera a Viena i sense que el Carreras ho sapigués, el Plácido Domingo havia canviat l'ordre i havia mogut el Carreras de cantar el primer a gairebé l'últim perquè... coses que passen. Carreras es va emprenyar moltíssim, va sortir als diaris, s'havien enfadat moltíssim. I mentre no s'havien tornat a parlar mai més, hi havia una rivalitat importantíssima, no? Aviam qui cantava a l'Escala, aviam qui cantava a Salzburg, aviam qui gravava aquesta òpera, no? Hi havia aquesta rivalitat i no s'havien parlat. Doncs, desgraciadament, perquè era una malaltia, però gràcies a la malaltia, es van reconciliar. I en Carreras va rebre la visita en persona de Plácido Domingo a l'Hospital de Seattle. Van estar parlant dues hores, mai ha transcendit de què van parlar, però a partir d'aquí es va acabar l'enemistat. I no només això, sinó que també un altre tenor que tots coneixeu, que és Luciano Pavarotti, li enviava notes, li enviava cartes, dient-li, Josep, recupera't que em quedo sense competència. Afanya't perquè, escolta'm, estic jo sol aquí. I després també, en Carreras explicava que mentre ell va estar a Seattle, se'm fa un nus al coll per explicar això a vegades, havia rebut cartes de gent que, com que no sabien a quin hospital estava, deien Carreras, tenor, Seattle, no sabien on enviar-ho, no? I tothom li mostrava mostres d'afecte perquè es recuperés, no? Per tant, ell, gràcies a Déu, durant aquest any que va durar, des que el van avisar fins que es va anar tractant i es va anar recuperant, doncs va passar gairebé un any. I el juliol de l'any 88, Josep Carreras va tornar a cantar. I ho va tornar a fer a l'Arc de Triomf. Segur que recordareu, possiblement, retall de diari que deia "T'espero a l'Arc de Triomf". Va ser un concert multitudinari que va plegar un disbarat de gent i entre ells Montserrat Caballé, que va voler-hi ser present i que li va entregar aquest ram, aquest cor de roses per celebrar que s'havia recuperat, que en Carreras estava, tornava a estar actiu i que reemprenia doncs, tota la seva tasca de tenor i tornava a cantar en públic, però també tornar a cantar als cercles i tornar a fer aquesta vida més normal. Ara us posaré un vídeo que a mi sempre ja m'emociona molt. És un vídeo que va quedar enregistrat de miracle, una cosa molt curiosa. Carreras va tornar a Barcelona l'any 88 i abans de l'estiu al Liceu s'hi estava fent la Fedora d'Humberto Giordano. I aquesta anècdota us l'explico tal com me la va explicar en el que aquell moment era el director del Liceu, que és Lluís Maria Andreu. I m'explicava el Lluís, tio, que ell estava al teatre i va rebre una trucada del Carreras i li va dir: "Escolta, Lluís, avui feu la Fedora i jo encara no he fet cap aparició pública, però m'agradaria poder anar al teatre a veure la Fedora perquè ja em trobo millor, ja havia tornat de Seattle, i tinc ganes de tornar al teatre". Llavors li va demanar, sobretot, una cosa: "Posa'm en una llotja amagadet i fes-me entrar un cop començada l'òpera i jo me n'aniré abans que acabi, per no em vull trobar ningú. Només vull estar molt dissimulat, vull veure l'òpera, vull marxar sense que em vegi ningú, ni no vull saludar ningú, no vull res. I el Lluís Andreu així ho va fer i el van fer entrar per la porta d'artistes. Quan un cop havia començat l'òpera, el van portar en una llotja lateral i va estar allà amagat, ningú sabia que estava al teatre, però va passar que aquell dia l'òpera s'emetia per Televisió Espanyola. I no us ho explico, anem a veure. És un moment molt emocionant.
Perdó.
Ara veureu que el tenor d'aquella funció era ni més ni menys que Plácido Domingo.
Estable público, no es usual el interrumpir una función y sobre todo calurosos aplausos de ustedes para hablar, pero creo que la ocasión es más que especial. Estamos en plazo. Quiero comunicar en nombre de todos aquí presentes en el teatro, en el escenario, y en nombre de ustedes quiero que le demos la bienvenida a esa gloria de España, que es mi compañero y gran amigo José Carreras, que está aquí.
Transcurría el final del segundo acto de Fedora cuando Plácido Domingo salía al escenario del Gran Teatro del Liceo y anunciaba al público la presencia, entre ellos, de su compañero y amigo Josep Carreras. Inmediatamente el público que abarrotaba la sala se ha puesto en pie para recibir a grito pelado la presencia emocionada del admirado tenor. Allí, y mientras saludaba al público y a los actores, el tenor ha sido obligado por los aplausos a permanecer durante varios minutos. La de hoy ha sido la primera vez que Josep Carreras se deja ver en público desde que el pasado sábado volvió a su casa de la Media del Vallès, procedente de Estados Unidos. La intervención de trasplante de médula ósea y la recuperación posterior en el hospital de Hutchinson, en Seattle, ha dejado al tenor, por lo que se puede apreciar, con muy buen aspecto. Él, mientras, no pierde la esperanza de estrenar el 12 de octubre la ópera Cristóbal Colón, escrita expresamente para que él hiciera el papel principal. Con todo, el tenor se ha propuesto dar algunos recitales antes de la fecha para entrar en calor.
Un moment emocionant. Com aquella nit, tot i que ell no volia saludar ningú, no volia que ningú el veiés, doncs el van acabar traient a l'escenari i, doncs, no diré miraculosament, però va quedar enregistrat aquest moment tan i tan emocionant. Carreras tornarà després de la malaltia a cantar al teatre, ho farà l'any 89 amb aquesta òpera per commemorar el 500 aniversari del descobriment d'Amèrica, Cristóbal Colón, amb qui ell farà el personatge principal. L'any 93 cantarà La Fedora de Giordano, l'òpera amb la que just l'acabem de veure saludar, però en aquest cas, doncs, ell com a protagonista, al costat de Mirella Freni, i aquesta serà l'última òpera que cantarà Josep Carreras a l'antic Liceu. Penseu que el gener del 94 el teatre es crema i tots els projectes que hi havia doncs, van quedar cancel·lats. I d'aquesta Fedora de l'any 93 us proposo sentir la famosíssima ària Amor Tibieta, on veureu que el Carreras, tot i la malaltia que va patir, la veu estava intacta, la veu estava plena de llum, plena de color, i és capaç, amb una ària tan curteta com aquesta, de tornar-nos a fer emocionar i de cantar tan i tan bé com només ell sabia fer. Després, el nou Liceu tornarà per fer diferents recitals i encara cantarà dues òperes, l'Eslai i el Samson i Dalida. I en Josep Carreras, doncs, com bé sabeu, ell, la seva millor tasca, dit per ell, el seu millor rol, el seu millor paper, és la seva fundació, la Fundació Josep Carreras, en lluita contra la leucèmia, que és una obra d'art, és un dels seus millors rols que ha fet i que segueix treballant per poder combatre aquesta terrible malaltia. I ara actualment, abans que m'ho pugueu preguntar, doncs ja us ho dic, en Josep Carreras segueix fent concerts tots per recaudar fons per la seva fundació, que fa aquesta gran i gran tasca. I actualment Josep Carreras està pensant en fer un darrer concert, dir adeu als escenaris, retirar-se, jubilar-se dels escenaris, i l'últim que jo sé és que ell desitja fer-ho a l'Arc de Triomf, en un lloc tan emblemàtic on ell va tornar, i un moment on sempre ell tindrà aquest gran record d'aquest retorn que ell va tenir, i alhora pot ser un bon lloc per dir adéu, fins aquí, no? I jo crec que amb això acabem, i us agraeixo molt que m'hàgiu suportat durant aquesta hora haver-vos fet conèixer el meu tenor, aquest tenor que guanya totes les batalles, aquest tenor que, sens dubte, esdevé la veu de l'ànima, aquesta veu que sempre emociona. Gràcies. Ja, perdoneu, però mireu, ho tenia mig preparat, però jo crec que acabarem d'una altra manera. Acabarem sentint en Josep Carreras en un dels seus moments més platòrics, un moment que més enllà de l'emoció ha sigut un dels moments més importants de la història de l'òpera. A l'any 1990, amb motiu dels festivals, del Mundial de Futbol, en Carreras va tenir la idea de fer un concert de tres tenors. Ell sempre ha dit que no, possiblement no eren els més bons, però sí els més famosos. I en aquest concert, que va ser un èxit absolut i que va fer que molta gent que havia vist l'òpera com una cosa molt llunyana s'hi apropés i s'hi aficionés, hi ha un moment màgic, que és el final del concert, on tots tres tenors s'uneixen per cantar el famós Vinceró. Vinceró vol dir vèncer, venceré en futur. Anem a veure com Josep Carreras, al costat de dos companys com Pavarotti i Domingo, vencen tota la negativitat per portar-nos llum i fer-nos l'ànima més forta. Perdó. Que es vegi. Podeu tancar el llum, si us plau, que ho veureu millor? Sí? Estem a temps? Pure a principessa.
Bé, doncs ara sí, gràcies. Moltes gràcies. Hi ha algú que vulgui intervenir?
No. Em sembla que... hem quedat tots. És que he quedat tothom super emocionat i tot.
Bé, doncs...
ens donem per acabada.
Escolteu, l'aplaudiment magnífica... per tots vosaltres i perquè seguim cultivant-nos l'ànima i enriquint-nos i tenint aquests bons moments que brinda l'aula i que brinda la cultura en general. Per tant, gràcies i ens tornem a veure en algun altre moment. Bona tarda.